En línia tenim ara mateix l'Eduard Soler, que és investigador del CIDOP, especialista en el Pròxim Orient. Eduard, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per la gent que no coneix què és el que està passant en aquests moments en aquesta zona del món, em pots explicar què està passant en aquests moments allà?
El que està passant és que s'ha anunciat un temor que feia temps que es tenia. És a dir, quan Trump accedeix al govern, és una de les coses que ja havia dit que faria, que era moure l'ambaixada de Tel Aviv a Jerusalem. Això és una cosa que potser la gent no sap, però tot i que la seu del Parlament i del govern a Israel està a la ciutat de Jerusalem, totes les delegacions internacionals continuen a Tel Aviv, mentre que a Jerusalem el que hi ha són uns consulats que serveixen per, de fet, interlocutar davant de l'Autoritat Nacional Palestina. Per tant, moure l'ambaixada i reconèixer Jerusalem com a capital és vist com, diguem-ne, acceptar l'ocupació que fa Israel del conjunt de la ciutat, no només del Jerusalem occidental, que és el que tenia, sinó també del Jerusalem oriental, l'any 1967. Per tant, aquesta decisió el que implica és d'alguna forma donar per trencat el procés de pau, o així ho entendran. Evidentment Trump no ho diu així, però és el que, tal com ho veu molta gent, perquè vol dir assumir pels fets, no? I una decisió que ha estat presa per la força, mentre que en principi la qüestió i la definició sobre l'estatus de Jerusalem ha de ser un dels temes que es negocien en qualsevol procés de pau.
També tenim en línia el Lluís Miquel Hurtado, que és col·laborador d'aquest programa, corresponsal del Mundo del Pròxim Orient. Lluís Miquel, molt bon dia. Epa, doncs em sembla que no hi és, o ha penjat, o hi ha hagut algun problema amb la connexió. Perdona, seguim, Eduard. És un problema que es podia estalviar 100%, no?
Sí, i aquí entren totes les hipòtesis possibles de per què ho ha fet, no? Perquè, és a dir, és una cosa que sempre han promès que farien, però que no havien arribat a fer. Llavors, aquí circulen diferents hipòtesis. Una és que està responent a uns lobbies interns de pressió per part de sectors evangèlics, i que fins i tot hi hauria una certa visió religiosa de per què cal traslladar o fer aquest pas reconeixent la capitalitat de Jerusalem. N'hi ha que creuen que simplement respon a una estratègia de dir, en aquest moment Orient Mitjà tantíssimes crisis que ja no en ve d'una, i així en aquest moment en què tothom està distret amb altres elements, perquè recordem que per ara en aquest moment molts països àrabs tenen com a principal preocupació el que passa dins dels seus països, i després també hi ha un conflicte regional que diguem-ne ha eclipsat el conflicte arabo-israelià, que és tota la tensió entre l'Iran i Aràbia Saudita i totes les seves derivades, Iemen, Síria, Iraq, etc., que pensen que mira, posats a fer-ho, potser millor ara que en un altre moment en què la qüestió palestina pugui ser central. I l'altra pot ser que sigui el que hem vist, una decisió impulsiva de Trump, aconsellat per algun dels seus assessors, que ho hagi decidit fer en aquest moment. Per tant, tres hipòtesis, no?, que circulen. Segons, en aquest moment encara no sabem quina d'elles o quina combinació entre aquestes tres hipòtesis és la que ens explica millor per què ha succeït això ara, però també és cert que ha succeït en un moment bastant delicat, diguem-ne, emocionalment parlant. De fet, fa 30 anys de la intifada, i en aquest moment el que s'està parlant és fins a quin punt això pot donar peu o serà suficient perquè es desencadeni una nova onada de protestes als territoris palestins, que eventualment es pot extendre en altres països àrabs. De moment, el que es diuen és que les manifestacions han sigut d'una intensitat moderada. El que passa és que no sabem com pot avançar la situació en els propers dies.
En línia ara sí, ens sembla, el Lluís Miquel Hurtado. Lluís Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, com
esteu? T'anem a preguntar ara, en connexió amb el que deia l'Eduard Soler, intensitat moderada d'aquests enfrontaments a Cisjordània i a Jerusalem, tot i que ja hi ha dos morts i centenars de ferits. Des del teu punt de vista, això ha de créixer? És a dir, la decisió de Trump posa un problema gros en aquesta zona del món?
Jo crec que hauríem de rebaixar les expectatives de grans protestes i de foc i rauxa, no?, que s'està parlant molt, sobretot des de mitjans occidentals. Aquest matí estava llegint un article del Jalal Abu Hatter, ell és un màster en relacions internacionals, estava publicant avui Al Jazeera, aquesta persona originària de Jerusalem, de fet, dient que ja portem mesos de protestes i el fet més important és que els palestins, i especialment a Jerusalem, ja estan prou ofegats. És a dir, ja estan prou clavats o constrenyits en aquesta situació en la qual viuen, en aquest règim d'apartheid, que fa que sigui realment difícil protestar. En tot cas, el que hauríem, crec jo, d'estar més pendents és les dinàmiques polítiques que pot portar això, sobretot les conseqüències per a l'Autoritat Nacional Palestina, no? que en aquell moment veu com aquella solució dels dos estats que havia estat defendent durant tant de temps i que realment alguns crítics consideren que l'ANP és el tonto útil per a aquesta solució, la qual estem veient que Israel no hi creu i no l'està aplicant i tan sols està donant peu perquè aquesta solució sigui viable. Aquest context com deixa exactament a l'Autoritat Nacional Palestina, és a dir, quin serà el seu paper a partir d'ara? Cridar només a més protestes, mantenir l'estatu quo, aquesta és la qüestió, perquè el que estem veient des de la part israeliana és un nou obstacle que fa gairebé inviable la solució dels dos estats.
Jo us anava a preguntar tots dos també que ahir precisament quan vèiem com els Estats Units s'havia quedat bastant sol a la ONU parlant d'aquesta qüestió, com bona part dels països occidentals, si no tots, deien que no tenia cap sentit donar-li un estatus diferent a Jerusalem sense consultar-ho amb israelians i palestins alhora, vam veure com la responsable, la portaveu en aquest cas d'Estats Units a la ONU, deia que sigui com sigui, la qüestió de l'enfrontament entre israelians i palestins s'acabarà signant amb un acord a la Casa Blanca perquè és un interlocutor vàlid. Creieu que una decisió com la de Trump posen entredit aquesta posició dels Estats Units, és a dir, que deixi de ser aquest interlocutor vàlid?
A veure, el que passa és que l'únic actor amb una capacitat real de pressió sobre Israel i en qualsevol acord de que es produeixi, evidentment caldrà que els israelians hi siguin, en aquest moment continua sent els Estats Units. Per tant, el que està dient ella té un punt de raó. És a dir, és molt difícil imaginar-se que hi pugui haver un acord mediat per la comunitat internacional a que es faci d'esquenes dels Estats Units, perquè llavors això ben bé no seria ben un acord, sinó que seria una imposició sobre Israel. Ara, en realitat, jo crec que aquests dies, quan s'ha dit que Israel, o sigui, que Estats Units ha perdut la seva imatge com a mediador neutral en aquest conflicte, en realitat és una mica exagerat, perquè els Estats Units mai ha estat un mediador neutral, sempre ha sigut vist com a l'actor internacional que tradicionalment s'ha posicionat més a prop d'Israel, i aquí especialment a partir del 1973. Per tant, tampoc és que hi hagi una gran novetat, diguem-ne, és un pas més que respon a, com deia, aquestes dinàmiques tan internes com d'una certa anàlisi de la situació de la situació regional, però Estats Units no, diguem-ne, no canvia radicalment la seva posició davant del conflicte amb aquesta decisió.
Hurtado?
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que ha comentat, és a dir, pot seguir sent mediador. En tot cas, el que estem parlant és de que aquest procés o aquests plantejaments de la solució cap als dos estats, doncs, qui haurà de cedir més, si ja no ha cedit prou, és Palestina. I hi havia una qüestió ahir a l'Iran, on estic ara mateix vivint, i he tingut diverses discussions amb gent d'aquí, i una companya advocada em feia veure, m'ha fet una reflexió bastant curiosa, no?, i us la transmeto, i em deia, clar, des del punt de vista d'Iran, Iran és un país que no creu en la resolució dels dos estats, diu que només hi pot haver un estat, en aquest cas, un estat palestí. I això és curiós perquè, clar, el que estem veient ara mateix és un avançament cap a una solució d'un sol estat, que en aquest cas estaria d'Israel amb aquest reconeixement de Jerusalem com la capital d'un estat teocràtic, no oblidem això, un estat teocràtic jueu, que això vol dir que el judaïsme prevaldria sobre el cristianisme i l'islam, que són les altres dues religions que tenen aquesta referència de Jerusalem. En cert mode, això vol dir que, en cas de que Israel es vulgui erigir com l'únic estat d'una terra ocupada, hauria de garantir drets a tota una comunitat que ara mateix està vivint sota un règim d'apartheid. I aquesta és una qüestió crucial, és a dir, no és el mateix a poder encolomar, diguem, a un govern com l'Autoritat Nacional Palestina la responsabilitat, o de Hamas a Gaza, la responsabilitat dels atacs de la població palestina o de la resposta de la població palestina a aquest règim d'apartheid, sinó que ara mateix es convertiria en una qüestió domèstica, en una qüestió interna, una qüestió de que el primer que farien els palestins sota un estat dominat per aquesta teocràcia jueva, per aquest govern d'Israel, seria reclamar els mateixos drets que la resta de la població, i aquests drets haurien de ser garantits teòricament en un estat que no volgués ser un estat apartheid, com és ara mateix Israel. En tot cas, es convertiria en una qüestió domèstica, en una qüestió interna. És a dir, caminem cap a una solució d'un sol estat, però en aquest cas, un sol estat amb un conflicte intern. Aquesta seria una evolució del que està buscant Israel. No sé com ho veieu vosaltres també per aquest punt de vista. En tot cas, el que es veu molt i el que es critica molt és que aquesta solució dels dos estats, que continua defendent la ONU i sembla que defend la Unió Europea pel moment, és una solució que ara mateix està més lluny que mai. És una solució, és una via que està gairebé morta. Jo no sé exactament Trump què vol plantejar a la Casa Blanca com a solució a dos estats, però el que estem veient és que si ell ja és, com comenta l'Eduard, una part interessada que està afavorint a la part israeliana, és a dir, on es pot arribar a un terme mig del moment en què Jerusalem està, ja no és de facto, sinó pot arribar a ser fins i tot oficialment la capital reconeguda de l'estat d'Israel.
5:02 del matí, per cert, última hora, precisament sobre el que està passant a Gaza. Us explicàvem que aquesta matinada hi ha hagut un nou bombardeig de l'exèrcit israelià en posicions militars de Hamas a la franja de Gaza. Doncs bé, hi han hagut dos morts més palestins en aquests enfrontaments que hi ha des d'ahir a Israel, o en aquest cas a la franja de Gaza. Per tant, ja s'eleva a 4 les víctimes mortals, que jo fins fa 5 minuts us deia que hi havia fins ara 2 víctimes mortals, ja són 4 que venen diguem-ne de tot el que ha passat des de l'anunci de Donald Trump. Lluís Miquel Hurtado, corresponsal del Mundo, Pròxim Orient, col·laborador d'aquest programa, Eduard Soler, investigador del CIDOP, especialista en el Pròxim Orient. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.